He parit fa un mes i estic farta i cansada perquè no dormo de nits, però tampoc de dies.
A les dones se'ns diu amb molta facilitat que estem massa neguitoses, que som nervioses i fins i tot algú li vindrà de gust dir-nos que som unes histèriques. Per què deu ser? D'on venen aquestes ganes de posar-nos en capsetes? Avui, a les Dones i els Dies, coneixerem una família formada per una mare i dues filles que prenen antidepressius per no sentir allò que els fa mal, molt de la nostra època. Són les protagonistes de la segona novel·la de l'escriptora Maria Climent. El que no és cap ficció és el dolor que pateixen altres dones i com un altre tipus de capsetes, les dels medicaments, van que volen.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Però escolteu, que no tots són drames, eh? No hem vingut a plorar. Aquesta cançó ho diu. I a la novel·la de la Maria Climent hi ha moltes dones amb ganes de viure. Anem amb el cap ben alt. Que ens diguin el que vulguin. Aquesta és la nostra hora i la ballarem. Benvinguts, comencem.
Les Dones i els Dies, pits amunt.
Maria Climent, l'escriptora ampustina, va publicar Gina, una primera novel·la que va enamorar a tothom, tant que ja va per la desena edició. Avui publica la segona, que sempre fa por, però no n'ha de tenir, perquè l'hem llegida i ja la volem adoptar a ella i a les seves protagonistes. Benvinguda, Maria, com estàs?
Hola, molt bé, contenta d'estar aquí.
Escolta, es diu A casa teníem un himne, però no el sabíem cantar gaire. No? Perquè aquestes dones, en principi, no parlen gaire.
No,
totes
no,
queden
no.
Amb el monòleg interior.
Sí, són, bueno, tenen un problema clar de comunicació, no? I de gestió de sentiments.
Jo crec que això ho podríem dir totes les famílies. El tema de la comunicació, a vegades també xerrem molt, però no parlem, no ens comuniquem, no?
Sí.
És una cosa que ens uneix a tots.
Sí, jo crec que sí. Bueno, almenys a moltes famílies, segur.
A les novel·les de la Maria Climent hi ha molt monòleg interior. Podríem dir que s'ho fan a sobre de parlar, de dir-se coses, però, tot i així, en aquesta última novel·la ens parla de silencis que impacten dins d'una família on les dones prenen la veu, en aquest cas, una mare i dues filles. I la novel·la ja comença amb una frase que és un pum, no? Quan jo vaig néixer, ma mare no parlava. No va començar a parlar fins que vaig tenir 7 anys. Jo ja parlo amb en Postí, perquè no sé què em passa, que quan llegeixo les teves novel·les i em poso així, no?
Sí, clar, la novel·la comença fort. Vull dir, la primera frase ja entens que la mare és rara, que aquí passa alguna cosa, no? I que es va desvelant al llarg de la novel·la.
Els silencis sempre incomoden, no s'entenen. Sempre hi ha algú que ens diu, xiqueta, explica't, no?
Bueno, en este cas, aquí tenim la mare i la filla gran, que són bastant paregudes, no? Que sembla que no tenen esta necessitat d'expressar els sentiments o de parlar obertament de què els ho passa. I la filla menuda, que és més com lo pare, que sí que ella diu que ella és l'amorosa i les rares són les altres, no? I se sent com sola quan intenta rascar una mica de comprensió i de sentiments a la mare i a la germana.
En aquesta novel·la també parles d'una cosa molt important, és de com ens veuen els altres i com en totes les famílies cadascú podríem dir que té una etiqueta de la que no et pots moure i que a més tothom et veu d'aquella manera i és igual el que tu facis, no?
Sí, sí, per exemple, la Marga, no?, que és la germana menuda, hi ha un moment que diu que, bueno, que la llesta de casa és la germana gran, no?, la Remei.
I també la guapa, no?
I la guapa, i que si no ho és, tant és perquè és el que pensa tothom, no?
I això també ens porta a pensar que una vegada més la Maria Climent, quan escriu, sempre situes, no a com aquells novel·listes, alguns novel·listes que fan allò de X, un poble X, no. A tu t'encanta localitzar-ho en un lloc. En aquest cas, has anat a Arnes, a la Terra Alta, i a mi m'ha agradat molt perquè ets molt valenta, perquè tu ets de Terres de l'Ebre també, però d'una altra Terra de l'Ebre, i d'un altre parlar, no? I aquí t'has anat a mullar amb un català que és com el teu, però hi ha diferències.
Sí, hi ha alguna diferència. Vull dir, al final és el mateix dialecte, el que passa és que, claro, com tots els dialectes, pues, hi ha trets dialectals que no són iguals. També me curo en salut perquè la mare és de Tortosa.
Molt bé,
i aquí si hi ha algo, claro, si hi ha expressions
si
que són
cosa falla...
més del delta que de la muntanya, pues és per anar això, no? Sí. Perquè la mare és de Tortosa.
La gràcia és que les famílies i els pobles s'assemblen. Al final són llocs petits on tothom té una etiqueta per tu, no?
Sí, sí, absolutament. Bueno, això queda molt plasmat en la novel·la, no? Com... bueno, pots fer res sense que se n'entre tot el poble, sense que no opine tot el poble, i també, de fet, el poble és quasi com un... com un protagonista més, no? Ai, com un personatge més, perquè volia estar allí. Al principi volguem fugir-ne, no? I després volguem tornar-ne. I que és una cosa que jo crec que passa, bueno, a molts ebrencs mos ha passat, no? Necessitar marxar del poble per estudiar, per créixer, per, bueno, veure altres coses i altres dinàmiques, i després sempre tens aquesta cosa de tornar, de voler tornar, i en certa manera és el que els ho passa a les protagonistes.
Tant si callen com parlen aquestes protagonistes, aquestes tres dones, mare i dues filles, totes podríem dir que tenen moltes coses a dir i que tenen aquest cor de vidre que tenia una mica doncs la Blondie en aquesta cançó. Parles de les filles, ara parlem de les filles, que es mereixen tots els episodis, però per mi m'ha fet la sensació que és una novel·la d'homenatge a totes les mares que han dedicat tota la vida a les seves filles, a criar els altres fills, filles, cuidar les mares, etc, i que sembla que no tinguin veu i que ningú les escolti i que ningú hagi vist qui eren elles, no?
Sí, sí. Clar, de fet, queda molt palès a la novel·la que les filles en realitat no coneixen a sa mare, no saben qui és més enllà de sa mare, no?, de la dona que han vist per casa i les ha criat. Però al final, esta dona, quan se desvela, no, el seu secret, podem dir-ho així...
No ho direm, eh? No fem spoilers.
Bueno, és una persona que molt més interessant del que elles se pensen, i a banda és una víctima, no? I planteja una cosa que... Bueno, un dilema, no? Que és fins a quin punt una mare s'ha de sacrificar per les filles, no? Fins a quina edat esta dona... El que tenia clar d'un principi és que ella no volia quedar-se a viure al poble tota la vida, i quan veu que ja són grans i que està més alliberada, doncs, bueno, decideix
marxar. A mi m'encanta perquè va veure aquella pel·lícula de Bajo el sol de la Toscana i, com diu l'escriptora, la Maria Climent, es va flipar i se'n va anar ni més ni menys que viure a la Toscana. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, això és així és com ho descriu una de les filles. A mi m'encaixa molt més que esta dona, tot i que no ho explica, marxés a un lloc com la Toscana, venint de la Terra Alta, que són dos llocs molt pareguts, no?, que fan on se fa vi, i, bueno, i que per això, dins de la seva ment quadriculada, volgués marxar i escollís un lloc paregut, però lluny, no?, d'aquí. I clar, i ella el que planteja és fins a quin punt m'haig de sacrificar per les filles. Si ja tenen més de 18 anys, estan vivint a fora, per què m'haig de quedar jo al poble si no em vull quedar? I, clar, des de la raó, tu li donaries, no? Si, possiblement, si este llibre només estés explicat per una veu que fos la de la mare, segurament te posaries de part seua, però està explicat des de tres veus. I si et poses al lloc de la Marga, no?, que és la minuda, veus clarament que a esta xica li ha faltat pues una guia, no?
Un referent.
Sí, un adult que li digui, no, home, acaba la carrera centrat. Però el tema és, bueno, és lliure, no?, de la seva vida, o fins a quin punt te sacrifiques pels fills? La teoria és una i la pràctica és una altra, no?
Ho expliques molt bé en aquest fragment del llibre que diu «Los fills no se ho pensen, però t'exigeixen més del que humanament se pot donar. Fins i tot ja d'adults esperen que respongues per ells. No veuen on acaben ells i on comences tu. I es pensen que tot lo teu és seu, que la teua vida els pertany, que les mares no tenen vida privada. Si decideixes per elles, malament. Si no decideixes per elles, malament també». Ja veuràs sí, sí. Que m'ho retrauran, passe el que passe, no?
Sí, això és un fragment de la mare.
De la mare, doncs, dient això, que està cansada que li diguin com ha de ser, no? Uh-huh. Quantes mares aquesta frase se la... Vaja, se'n farien samarretes.
Sí, bueno, jo la meva xiqueta encara és molt minuda com per a poder pensar això, però pregunta-me-ho d'aquí 30 anys i ja en parlarem.
Són dones també que s'amaguen, com dèiem, amb aquesta curassa, tant mares com filles. Algunes medicalitzen la seva situació, podríem dir, prenen antidepressius o prenen ansiolítics. És una cosa també que moltes dones entendran, perquè quan s'ocupen dels altres deixen d'ocupar-se d'elles mateixes. Potser seria més fàcil anar a teràpia o fer alguna altra cosa que amb la que no patissin tant, però el més fàcil, la solució més ràpida per poder seguir treballant pels altres és a vegades medicar-se, no? També hi ha algun pensament sobre això.
Sí, sí, bueno, de fet, una de les germanes és psiquiatra i bueno, hi tenen com molt d'accés, no?, a la medicació. I de fet, en una de les converses, bueno, se sap que ella, després de que nasqués el seu fill, no?, al cap d'un temps, i no li funcionava el matrimoni, va començar a medicar-se en antidepressius, però vull dir que tenen dones que s'ho prenia per tapar, no?
Per no tapar. Sentir, no? Per clar, no sentir per que, dir, que eren feliç.
Sí, exacte. O sigui, tenen molt d'accés i fins i tot la menuda se pregunta si no s'està perdent algo al no medicar-se.
Al no medicar-se, no?
Les altres, que és l'única que no,
clar,
es medica.
Les altres per això li contesten la felicitat no la donen els medicaments. Mm-hmm. És a dir, no t'assegura la felicitat dels medicaments. Me la sé tota, la novel·la, ho veus?
Ja veig.
Algunes dones que es volen tapar i d'altres que creuen en una altra manera de viure, no? I per això també són jutjades. Per ser espontànies, per consumir drogues, per l'alcohol... La qüestió és que, tant si ets una mare de Déu com si ets tot el contrari, sempre hi ha un judici, no?, sobre les dones.
Sí, això segur. Això passa el que passa. I tant, bueno, podria ser el cas, per exemple, de la Roberta, no?, que és un personatge que apareix... Que...
És l'amiga de la mare, sí, l'amiga d'aquesta nova vida italiana.
Que fa el contrapunt, vull dir, perquè és superdiferent a la mare i és un referent que les filles, sobretot la menuda, no ha tingut, i ella se sorprèn de veure una dona adulta feliç, no?, que és una cosa que no coneixia, i és una dona molt lliure i que quan té un problema, o bueno, té un problema quan algo no li quadra, doncs, bueno, s'ha separat dos vegades, no?, ho ha decidit ella, mira, i per coses que dius, això un altre ho aguantaria, doncs ella no ho aguanta,
claríssim, no?
No
estem acostumades, tampoc, ara m'has tret un tema molt important de la novel·la, no estem acostumades a ser felices, o sigui, és a dir, sembla que la protagonista, és a dir, jo ja li he fet la protagonista, aquesta mare, la Erne, fins que no és vella i sembla la Toscana, fins que no és una dona gran, i ja diu, prou, ja han d'encarregar-me dels altres, no recupera la felicitat. O és dir massa, això?
Sí, no, és ben bé així. Ella no ha sigut mai feliç i té un plan, que és agafar les regnes de la seva vida en algun moment, quan pugui, no? I quan li arriba el moment, ho fa i tot i així se li retreu. El que passa és que, clar, doncs és el que deia abans, depèn de quin punt de vista te ho mires. I aquí tenim tres personatges que estan a tres punts vitals molt diferents i que han pres decisions a la vida molt diferents i que són molt diferents entre si, també. Llavors, te pots sentir identificada amb els tres. I jo, de fet, tinc pinzellades de les tres i no sóc ben bé com cap de les tres.
El llibre anterior, ara que dius això, ara que parles una mica de la teva biografia personal, parlaves d'aquesta Gina que estava descobrint que tenia esclerosi, no? I que era parlar una mica de tu. És molt difícil escriure totes aquestes novel·les i no parlar de tu?
Bueno, esta novel·la és totalment ficció. Així com Gina començava amb una premissa que era certa, una cosa que m'havia passat a mi, esta, no, vull dir, aquí està tot
aquí
ficcionat.
Aquí t'has deixat anar.
Sí, sí, clar, i això m'ha donat una llibertat i una tranquil·litat poder escriure el que jo, que els ho passés, el que a mi em sembla, sense sentir-me, diguéssim, jutjada o observada. Tot i així, claro que porta pinzellades meves, però jo suposo que, com tots els autors, vull dir, hi ha coses meues i de gent que conec i de, bueno, conductes que conec, coses que he vist i persones que conec, claro.
I també molt romanticisme, perquè tu tens un punt romàntic sempre.
I tant.
Clar que sí. Aquí una persona que creu en l'amor, per fi. It's hard and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow and we're changing our ways. Aquest Love Will Tear Us Apart, la cançó mítica del Joy Division, que surt en aquest llibre de casa, teníem un himne de la Maria Climent en versió femenina, perquè nosaltres sempre anem cap allà, però podria ser un títol també, un segon subtítol per aquesta novel·la. De l'amor ens desfarà, ens farà mal, ens trencarà.
Bueno, depèn com t'ho mires, no? L'amor també te pot salvar. De fet, en este cas, a la Marga li dona el coratge, no? Per a canviar coses a la
seva vida. Però em referia que l'amor que es professen les dues germanes i la mare fa que s'esgarrapin també i que es diguin les coses, no?
Bueno, sí, perquè està tot ple de punyetes que es llancen. A vegades la confiança fot fàstic, no? I pots estar un any sense veure't i quan te veus encara amb aquelles coses que qualsevol amic te giraria la cara, no?
L'amor per això és molt important. Jo sempre penso, elles, quan parlen de la seva vida, i parlen a través de l'amor i de les relacions. Les dones moltes vegades parlem de la nostra vida a partir de les relacions que hem tingut. I a més també els hi passa això una mica, que quan els expliquen com els hi ha anat la vida, diuen, només he tingut una parella o n'he tingut tres, com si això fos el resum de tota una vida, no? I això és el que també fa que elles se sentin que han tingut sort o no sort, o els ha anat bé la vida o no, no?
Sí, jo crec que en este cas, en el cas de les protagonistes de la novel·la, el que passa és que els marca profundament, no? La primera relació de la Marga és traumàtica, la primera de l'Erne també és traumàtica, i la de la Remei, bueno, el primer novio que té és casa, no? I clar, i això els condiciona absolutament tot després.
I després també jo continuo amb que la Erne, la mare, és molt protagonista d'aquesta història, perquè també estem parlant d'una època i d'un moment on el sexe i les relacions per força no eren consentides. Ara que estem parlant tant del consentiment, sinó que era molt habitual patir, vaja, moments rubiales, per dir-ho clar, ràpid i malament.
Absolutament, i no et queixesses, no? Vull dir, que si no eres una estreta i ella en un moment donat de la novel·la diu a casa meva se vivia una... Bueno, al país hi havia una dictadura nacional catòlica i a casa meva una altra, no?
I a més, això no existia, no? Diu, això no passava.
Això no passava. I les amigues, què et diuen? Bueno, és que elles vivien al mateix món que jo. Això no passava.
Aquesta dona, la Erne, si parlem de famílies i d'herències i d'himnes que van cantant, podríem dir que ha traspassat a les seves filles el sentiment de culpa de això no hauria d'haver fet així, no?
Absolutament. Vull dir, també una de les coses que volia plasmar en esta novel·la és com se van traspassant els traumes de generació en generació, no? Vull dir, com s'arrosseguen i com la mare és víctima directa d'esta època i les filles són víctimes indirectes, no? Vull dir, el filtre de la mare pel mig, però no és suficient. Vull dir, la mare està clar que té mancances i, a veure, que té problemes de sociabilització i problemes per expressar els sentiments i les filles això ho pateixen, no? Non dorme gli occhi aperti per te.
Guardo fuori, guardo intorno. I una de les cançons que també surt en aquest llibre meravellós de la Maria Climent, que es diu A casa teníem un himne, aquest podria ser un himne d'aquesta novel·la, perquè diu que quanta pols hi ha en el camí de tornar a casa, no? Una miqueta.
Exacte, sí, sí.
Tu
sí.
també has hagut de desembrollar molt per poder tornar a casa?
Bueno, es va anar desembrollant sol, vull dir, diguéssim que la vida em va anar portant cap aquí i era com la cosa natural, no?, que passés almenys per a mi.
I fer homenatge també a les dones de la teva família amb aquest llibre, no? No sé si ho has volgut fer d'alguna manera. O tota
sí,
una generació, potser.
Per què no? Sí, sí, sí. Vull dir, al final jo explico un món femení perquè és des d'on me'l miro, no?
Normal. A mi em sembla normal, això que
sí.
fas.
Sí, sí.
Hauria de ser així sempre. Maria Climent, molta sort i vaja, més novel·les, perquè ja veus, ens les acabem un munt.
El que costen d'escriure, ràpid que es
llegeix. Ai, no? Sí, exacte. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies. No m'ho sabut tenir-lo dentro meu. Vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco, e non basta ancora, ed è una volta sola, e ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso è per quando. L'incanto, l'incanto di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Esteu sentint les dones i els dies, tenim un telèfon del directe, falten 2 minuts per 12:15 de la nit i 93207474, si voleu explicar-nos coses o potser el que parlarem ara us interessarà força.
El dolor ya no es algo que tengamos que tolerar. Tenemos una respuesta.
¿Cómo algo que se receta legalmente podía matar a tantas personas?
Díganme qué palabras asocian a la oxicodona.
¿Oxi qué?
Això que sentiu és el tràiler de la sèrie de Netflix Painkiller, o com s'ha conegut en castellà, Medicina Letal. Està basada en fets reals i ha estat un èxit a l'estiu i tota la temporada. No és una obra de ficció. Als Estats Units, durant anys, milers de persones han viscut enganxades a un analgèsic opioide que es diu oxicodona, a causa del qual han mort en els darrers anys més de 300.000 persones i moltes s'hi han fet addictes. All this love inside of me is dying. It's killing me, can't you see? Als Estats Units ens agafa una mica lluny, però volem posar el focus en totes les dones que avui prenen medicaments pel dolor, i no només pel dolor, sinó per l'estat anímic que acompanya molts cops el dolor. Ara en parlàvem amb la Maria Climent, justament d'aquestes dones doncs, que prenen antidepressius, ansiolítics, analgèsics, perquè clar, si et fa mal la cadera, et fan mal també l'ànima, molts dies. A Catalunya, cada cop, i atenció amb les dades, prenem més ansiolítics. Les dades no paren de pujar. Hi ha 750.000 dones que prenen habitualment aquests medicaments tranquil·litzants, pràcticament el doble que d'homes. Estem parlant que ja el 19% de les dones de Catalunya viuen sota els efectes d'aquesta medicació. Si parlem del dolor i parlem d'opioides, vaja, medicació per al dolor, però amb aquest punt, doncs, més fort, no estem parlant d'un paracetamol. En els últims 4 anys la xifra ha baixat, però les dones continuen representant gairebé el doble que els homes. 385.000 dones prenen opioides. Això vol dir, imagineu-vos, que és com un Bilbao, tota la població d'un Bilbao, prenent opioides. No és cap broma. I ara, la Carme Valls Llobet, endocrinòloga, metgessa, en perspectiva de gènere i autora d'aquest llibre meravellós que us heu de llegir, Mujeres Invisibles per la Medicina, em deia... I t'has deixat encara una cosa, antidepressius. En prenen el 5%, ai, perdona, 5 vegades més antidepressius les dones que els homes.
Aquesta és la xifra.
Què passa?
Què està passant?
Què està passant, Carme Valls Llobet?
A sobre, podem dir que aquests medicaments, i això ho podeu constatar amb l'Institut Nacional d'Estadística, no se'ls prenen pel seu compte. Se'ls prenen perquè algú els ha receptat la majoria. Hi ha un 2% dels fàrmacs que s'estan prenent que se'ls poden agenciar les d'alguna manera o altra, aprofitant el d'una mare que també en pren i llavors la filla en pren, però la majoria de psicofàrmacs han de ser receptats pel metge de capçalera, pel metge de família, pel metge que especialista, etc. També diries els psiquiatres, no? Pues també els psiquiatres, evidentment, és, podríem dir, un aspecte, però no és on no hi ha els psiquiatres receptant 750.000 dones, no, hi ha menys pocs psiquiatres per 750.000 dones. O sigui,
això vol dir que tot passa al metge de capçalera, a la metgessa de capçalera?
Tot no. No,
però
no,
molta part.
No, perquè ara ens estem trobant que inclús especialistes de digestiu, que veuen que hi ha persones que tenen trastorns del ritme digestiu, o que tenen vòmits, o que tenen nàusees, o que tenen alguna altra patologia, pues també poden receptar psicofàrmacs. Vull dir, avui dia hi ha hagut com una permissivitat i tothom recepta psicofàrmacs, sigui l'especialitat que sigui. A vegades els mateixos psiquiatres bons i psiquiatres bones diuen, no, jo al revés, jo el retiro, jo crec que estem exagerant.
Però el que sigui que succeeix és que se'ls dona més a les dones que als homes.
Sí.
O sigui,
la medicació...
I algú ens sentirà i dirà, oh, és que sou més nervioses, no? Que això és el que es diu sempre, no?
Bueno, exacte, això és el que es diu sempre i, per tant, hi ha poca ciència al darrere. Hi ha ignorància. O sigui, ignorància del que li passa a la dona. Evidentment que la dona està sotmesa a situacions d'estrès o de discriminació que fan pujar pels nervis. Viure en una societat androcèntrica fa posar els nervis a moltes dones. Però això no vol dir que respongui amb una pastilla a aquesta situació. S'ha de combatre, lluitant pels propis drets, moltes dones ho estan fent, i estan defensant els seus drets laborals, els seus drets socials, i els drets a que no les peguin, ni les victimitzin, ni li faltin el respecte, cosa com hem vist amb el futbol. O sigui, hi ha moltes situacions que fan posar els nervis, però això no vol dir que tinguem que tractar aquestes persones com un problema psiquiàtric i de salut mental. Els medicaments que han fet molta ajuda a molta gent, hi ha antidepressius que han ajudat a moltes dones i a molts homes, o sigui que jo no sóc antimedicació, però sí antimedicalització.
El que deies és que hi ha un problema de diagnosi. Clar. I si el metge o metgessa que està darrere el taulell pensa que les dones tenen aquesta propensió al nerviosisme, a la histèria, etc., el més fàcil és pensar que tot ve d'aquí, no?
Clar.
I llavors allarguem el braç i comencem a repartir el que dèiem capses d'ansiolítics.
Clar. És un prejudici. O sigui, abans de saber el que li passa a aquella persona, si és dona, tens més tendència. Això a tot s'ha estudiat en tots els països pudientes del món, o sigui, amb capacitat adquisitiva.
No estem parlant de l'Àfrica.
No estem parlant de l'Àfrica.
L'Àfrica no tenen antidepressius.
No tenen res, però per sort no les medicalitzen en aquest aspecte. Medicalitzar és tractar una cosa que no és. Primer, has de saber si realment aquella persona té una depressió, si realment aquella persona està sotmesa a una ansietat, o si té una parella maltractadora, o si té una persona a la feina que li està fent bullying.
I també coses més senzilles, perquè jo pensava, moltes dones quan van al metge perquè tenen dolor, potser tenen dolor perquè tenen una càrrega personal a la família, és a dir, s'encarreguen de tantes coses que al final hi ha alguna cosa que els hi fa mal. I llavors, com que els hi estem receptant allò, 4 capses per als 6 mesos que venen, és molt fàcil que aquella persona s'enganxi perquè hi troba un consol allà, no?
Clar. Per un moment tenen sensació, evidentment que hi ha l'estrès familiar i laboral de les mateixes cases, la dona s'encarregarà de molts temes domèstics o haurà d'aguantar a tothom intentant fer bona cara. També és veritat que el dolor és una assignatura pendent per el dolor crònic. És un dolor agut per un problema concret, es coneix més. El dolor crònic que pateixen homes i dones, el pateixen més les dones. Per, jo aquí crec, una manca de ciència dintre de la medicina sobre el dolor. S'ha estudiat, per exemple, que les dones tenen... podríem dir com de malalties que poden produir dolor, tenen molt més les dones que els homes. O sigui, malalties cròniques.
Però falta mirar, perquè...
En tenen moltes més les dones i s'ha d'estudiar. Les malalties autoimmunes que fan produir molt dolor les tenen de predomini les dones a una proporció de 9 dones per un home que tenen aquestes malalties.
Malalties autoimmunes, sí. Que tu ets metgessa, però els que ens escolten no.
Malalties que hi ha cèl·lules del cos que van contra les articulacions. Contra l'artritis reumatoide, que, per exemple, que és
fibromiàlgia, també seria.
De dos, aquesta deforma les sí. mans, el lupus, el síndrome de Sjögren, que se'n diu síndrome sec, els ulls estan secs, no tens saliva, però hi ha dolor articular... I
això els hi passa molt a les dones.
Això és de predomini clarament entre dones, entre de 9 a 1, perquè també les dones tenen més... Per no fer-nos víctimes de, i no victimitzar ningú, les dones tenen moltes més defenses contra les infeccions i per això també viuen més anys.
Sort d'això.
I per això davant de la Covid han viscut més anys.
Més resistents.
Però també és veritat que quan viuen més anys són més pobres i més soles. O sigui que hi ha de tot.
Ai, heu de llegir Mujeres Invisibles per a la medicina, que és aquest llibre editat per Capitán Swing de la Carme Valls Llobet, que ho explica molt bé. I ara continuem parlant d'això, perquè, clar, dolor, salut mental, pel que sembla, es barreja moltíssim quan parlem de dones. Mira, ja tenim una fan al Twitter que ens diu: sempre un plaer escoltar el coneixement que té la Carme Valls. Tant de bo tots els professionals de la medicina i en especial de la ginecologia passessin per ella. Escolta'm, jo només transmeto.
Gràcies, però bueno, jo reivindico que hi ha molts professionals que ho estan veient, això. Precisament, inclús les professionals més joves de la ginecologia, de medicina d'atenció primària, estan preocupats perquè, inclús estan preocupades per retirar medicació. Perquè has dit molt bé la relació dolor i salut mental. A veure, quan un s'aixeca amb dolor cada dia i no pot moure les cames, els peus, o té un dolor molt fort aquell dia al peu, el dia és gris, és gris, i pots tenir, pensar, pots fer, no una depressió, pots fer una tristesa, que això és l'error actual. Confonem estar trist, estar amb dificultats per viure, està sobrecarregat per viure amb una depressió. És diferent. O sigui, tenir una depressió és una malaltia mental, baixen els neurotransmissors i potser aquesta persona necessitarà un antidepressiu. La persona amb dolor, primer necessita un analgèsic suau, però el més important és diagnosticar per què té aquell dolor. I aquesta és la assignatura pendent de la medicina cap a les dones.
Hi ha una cosa que expliques en el llibre sempre, que és que les hormones, sempre hi ha l'excusa de que, clar, les hormones fan que, quan fem estudis, tot s'esbiaixi una mica, no? Que les hormones ens donen error i que, clar, sempre s'han fet medicaments i també les dosis i tot s'ha fet pensant en els homes.
Evident. Pensant en els homes o pensant en medicalitzar les dones sense que necessitin això. Perquè hi hauria també una tendència, com que el dolor es presenta més en dones a partir dels 50, 55, 60 anys, hi ha la tendència a pensar que tot et ve perquè has acabat la menstruació i, per tant, que estàs a la menopausa. Com si la menopausa causés el dolor. I el dolor ja hi era. I les malalties autoimmunes ja hi eren abans de la menopausa. I l'artritis reumatoide empitjora amb l'edat, però pitjor amb l'edat, no per la menopausa. O sigui, el problema és que tot no ho solucionaran les hormones, però la ciència sí, ens ajudarà. I aleshores aquí tenim que veure que hi ha persones que s'atribueix a depressió, ansietat, el fet que tingui molt dolor, doncs primer hem de diagnosticar bé i després alguna persona se l'haurà d'ajudar perquè pugui dormir.
Hi ha una qüestió, clar, hi ha també una qüestió de dimensió física, no és igual un noi de 40 anys de 1,80 m que jo que faig 1,64 m, i que peso 55, no?
Està molt bé, no, aquesta és una bona observació. La dosis també ha de ser diferent. I curiosament, la dosis, per exemple, de medicaments psicofàrmacs, d'aquest tipus, d'ansiolític o antidepressiu, amb l'edat l'hauríem de donar menys a les dones que als homes, perquè les dones tenen un metabolisme diferent en el fetge, i aleshores aquest metabolisme fa que no necessitin, per fer el mateix efecte, necessiten la meitat de dosis, no el doble de dosis.
M'encantaria que ens truqués un metge i digués què està fent, ja portant a terme.
Bueno, jo crec que sí, que hi ha moltes... Cada vegada hi ha més sensibilitat. Hi ha moltes metgesses en aquest moment preocupades perquè atenció primària també, és veritat, moltes dones també demanen una solució ràpida. A vegades la solució de diagnosticar el dolor passa per fer una anàlisi, radiografies... alguna ressonància s'ha de fer, i aleshores tot això es dilata en el temps perquè no hi ha prou recursos.
I això que dèiem de les quantitats també influeix? Si totes aquestes dones estan prenent medicament i estan supermedicades, o, per dir-ho d'alguna manera, com ho diries tu, amb llenguatge bo, amb llenguatge mèdic?
No, excessivament medicades. Excessivament medicades, sí.
Doncs això també influeix en la seva addicció, que l'addicció encara sigui més gran? Perquè, clar, no oblidem...
Bueno, els hi costa més poder-ho deixar, sobretot en el cas que has començat a parlar dels opioides. Els opioides són molt dependents. Per això als Estats Units han tingut aquesta greu situació que la FDA, l'Agència Americana de Drogues i Administració de droga, de fàrmacs, ha tingut que crear un avís perquè hi ha mortalitat augmentada entre dones als Estats Units pels opioides. Aquí no està tan estès perquè hi ha uns fàrmacs opioides barrejats amb analgèsics, a dintre dels analgèsics, però creen dependència. Moltes dones et diuen, és que des de que el prenc tinc més mareig, estrenyiment, perquè tots els derivats de la morfina donen un enlentiment de l'estómac i del budell. I aleshores es noten amb més estrenyiment, més ganes de vomitar, menys gana, però no, però estan i a més depenent de la pastilla, perquè si la deixen, aleshores tenen molt més dolor uns dies. Jo animo, per això, ja ho saben totes les que em coneixen, anar-los deixant a poc a poc, però es poden deixar, perquè no arreglen el problema, però et creen ja una nova dependència i aleshores tens el cap tèrbol, el dematí t'aixeques malament i no tens agilitat per fer un bon exercici. I, clar, la dependència de l'opioide és creixent, perquè en les clíniques del dolor, doncs, clar, quan veuen un dolor molt gran, també l'han de donar, possiblement. Evidentment que davant d'un càncer, no parlem d'això,
No, o sigui, no
davant d'una persona amb uns dolors molt grans per unes metàstasis, hem d'ajudar-la amb tot el que puguem. Això està clar i les cures pal·liatives són clares. Però això és una cosa. I l'altra és amb el dolor crònic, que no és terminal, que no és un càncer, i aquest hem de diagnosticar el màxim de bé possible i demanar també a tota la investigació que també intenti donar diners perquè s'investiguin les causes d'aquest dolor. Perquè les malalties autoimmunes, doncs, són les més freqüents entre dones, però són les més poc estudiades, també.
No sé per què, no sé.
Bueno, és com les Maries,
Començàvem parlant d'Amèrica. Ja sabem que no estem com a Amèrica, amb això que explicàvem, però on estem? Perquè tampoc estem tan lluny d'Amèrica.
No, estem en una situació... per exemple, Espanya ha sigut fins fa poc, i crec que ara encara, el país que més ansiolítics està receptant des d'atenció primària, que això ha preocupat a les direccions d'atenció primària i intenten canviar-ho, però clar, intentem canviar-ho a vegades trucant al pacient i dient sap que li vaig receptar allò? Doncs ara ja no li receptaré perquè millor que no ho prengui, o millor que no ho prengui. Primer hem de veure per què ho estava prenent. Vale, si tenia una persona que l'estava maltractant, hem d'intentar ajudar-la perquè la pugui denunciar. I si era per una altra raó, per situacions d'estrès familiar, doncs l'assistenta social també ens té que ajudar. O sigui, hi ha molts problemes socials que estan produint
dolor. Estan camuflats,
i que no? Estan camuflats amb tot això. Aleshores, doncs ara haurem de fer un esforç perquè no ens podem distingir per ser el país que més ansiolítics recepti.
Igual que no només som un fetge i uns ulls, que som unes persones totes nostres orgàniques, també hi ha moltes coses que impliquen com viurem aquest dolor, la solitud, la situació econòmica, etc.
Això és bàsic, i les ajudes que puguis tenir, els recursos, les treballadores familiars que tenen a Suècia, sempre les he admirat. Una pel dematí, el migdia i el vespre, segons si tens la cama trencada o si no et pots moure.
Igual que aquí.
No podem pensar.
Mujeres invisibles para la medicina, aquest llibre fantàstic de la Carme Valls Llobet, metgessa especialitzada en sabia que passaria això, endocrinologia i perspectiva de gènere. Moltes gràcies.
Enrevessada. Gràcies a vosaltres i gràcies per fer aquest programa de les dones i els dies. Era molt important tenir un espai en què parléssiu de dones cada dia, perquè sempre hi som cada dia tot arreu.
Falca, ja, falca. Moltes gràcies.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Quina il·lusió m'ha fet sentir aquesta falca. És la nostra frase de guerra, eh? Budellam de Famellam. Vol dir que tot ho traiem d'aquí de les entranyes en aquest programa. Canviem absolutament de terme perquè veníem a parlar de medicina, però és una ciència exacta que aquesta dona que està aquí en sap moltíssim sobre art. T'ha agradat això o què?
Es fa el que es pot.
Anna Maria Endevert, historiadora de l'art, formadora, educadora, per vocació i explicadora d'històries. Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Em sap greu, o sigui, estic molt contenta que estiguis aquí, però em sap greu el que m'explicaràs ara.
Sí.
Perquè es veu que al col·legi ens van enganyar. A veure, com va això?
Correcte. Mira, i a més ara que comencem el col, A veure, Montse, enganyar no, però vaja, diríem que ens van amagar una mica d'informació. Perquè tu, com a dona de món i llegida que ets, tu t'imagines com seria un llibre d'història de l'art sense homes? Vull dir, un llibre sense cap artista home,
Creus seria que... primet, seria primet.
Prim del tot. Imagina't, posa un exemple, Ho treus tot, Dalí, Picasso, Velázquez, fora,
em queden,
fora.
Em queden les ninfes.
No ho sé, pensa, creus que quedaria alguna
cosa? Jo el meu llibre, si estic pensant en el llibre d'història de l'art del col·legi, crec que quedaria aquell quadre de la gala de Dalí, d'esquenes, i em sembla que el meu llibre, que ho vam preguntar aquí un dia a l'estudi, no sortia ni a la Frida Kahlo, no sabien ni qui era en el meu llibre.
Sí, és un bon exemple de gala, perquè a més era una xica molt guapa i els llibres de xiques maques pintades i retratades en tenim per parar un tren, però d'artistes
això
dones...
Això sí, també sortien moltes dones ensenyant els pits.
De tot.
Això era molt important.
Sí,
a les piscines no, però els llibres d'art, els que vulguis.
Correcte. És que bé, jo no et vull amargar la nit, però és que és molt probable que si anessis traient pàgines és que no et quedaries sense llibre, bàsicament. Però tranquil·la, que per això estem aquí, per parlar d'art, de dones i d'històries.
Molt bé. Em sembla que hi ha una dona que a tu t'encanta, que és justament una artista, la Maria Gimeno, que una mica ens va robar aquesta idea de començar a arrencar fulls al llibre de història de l'art, no?
Correcte. Ella també es va fer aquesta pregunta, no?, de què passaria si els llibres quedessin sense homes artistes, va veure que quedarien buits, llavors va agafar, fent una performance, un llibre que tots els, i totes les que hem estudiat història de l'art hem llegit, que és d'un senyor que es deia Gombrich.
És el Déu, el Déu.
Sí, sí, el que deia que ensenyarà a missa, llavors va començar a tallar-lo, a esbudellar-lo pel mig i anava afegint pàgines i pàgines amb dones artistes, i això és molt heavy, Montse, perquè, clar...
Què li va quedar?
Bueno, realment al final li va quedar un llibre ben refetó, però perquè havia afegit tot el que faltava.
Ho va fer al revés que nosaltres.
Exacte, ho va fer al revés.
Molt bé, molt bé.
La pots buscar per internet, aquesta persona.
M'agrada la idea. Vaja, i a més hi ha una cosa molt important, que és que a la història de l'art, tampoc de profes a l'institut, etc, tampoc t'han parlat gaire, oi?
No, mira, jo vaig tenir una molt bona profe d'història de l'art, potser per això em vaig enredar, però sí que és veritat que a qualsevol llibre que has d'estudiar, segur que el teu també, diguéssim que hi ha tirant a poques dones artistes. Realment, això és literal, aquest any a la selectivitat hi havia 89 homes artistes i anònims, que se pressuposa que són homes.
Però què vols dir, que estaven a la selectivitat? O sigui, és a dir, quan tu tries...
No,
el que entra a la selectivitat. Perdona, és que ja me'n recordo.
Correcte.
És com si fos passat ahir.
Sí, sí. Entren 89 obres que han fet homes o anònims i dues de dones, però alerta, perquè a la meva època només hi havia una dona. Llavors, doncs, no està malament, hem sumat una més, ara n'hi ha dues.
Ah, doncs mira, ja ens podem morir. A la folie, je serre ton corps, A la folia, estem a la folia de l'art que ja ens ho porta. Hi havia una senyora que ho va canviar tots.
Sí, perquè...
D'alguna manera, sí. Perquè va començar a assenyalar amb el ditet que això no podia continuar així.
Bé, això és estrany, Montse, això és exacte. Estrany. Era una senyora als Estats Units que també era historiadora de l'art, es deia Linda Nochlin...
En quina època, això?
Als anys 70...
Estic fent l'examen, eh? Veus?
Tranquil·la, que l'aprovo, l'aprovo. Als anys 70 va fer un article per una revista d'art molt famosa que es diu Art News i la... Mira, la gran pregunta que es va fer, però que ho va canviar tot. Alerta, que ara et canviarà també tot a tu.
A veure,
la pregunta
estic esperant-ho.
Montse,
sense passar per la clínica.
Alerta. Per què no hi ha hagut grans dones artistes, Montse?
Jo tinc la meva teoria. Estaven fent la vora als pantalons del seu home, estaven preparant l'escudella. També pot ser que hi hagués una part, no sé, m'ho invento, que em fa la sensació que els homes no els feia gaire gràcia que dibuixessin i les van tancar allò enforrallat, perquè pintaven millor que ells. O, no sé, o alguns casos boníssims d'alguns senyors que signaven per elles, que això també ho hem vist aquí a Les Dones i els Dies aquests 4 anys que fa que fem el programa.
Vas bé, Montse, es veu que ets una dona de món, una dona llegida.
No, és que
vas
jo m'escolto el programa que faig, m'explico?
No, vas bé. La cosa és que, bàsicament, el que va dir la Linda Nochlin és que, clar, si tota la vida hem assumit que l'art és cosa d'homes, en sec dir el contrari o senzillament qüestionar-ho, pues és una aliada, perquè estàs com tirant a terra tot el que hem dit durant segles i segles i segles.
Sí, com t'atreveixes?
Com t'atreveixes?
A canviar el discurs.
Clar, fa mal rotllo assumir que igual l'hem cagat durant molt de temps.
L'hem no, l'hem no, que nosaltres no hi érem allà, fent el Gombrich.
Clar, però és que passa que si tu vas seguint aquesta pilota, llavors et fa raro pensar, se't fa estrany pensar que pot canviar, no? Per això tendeixes a pensar que les dones no som genis artístics de naixement, perquè com que als llibres només hi ha homes, a l'Insti només hi ha homes, a la Uni només hi ha homes, i al museu també, és molt difícil que tu diguis ah, i per què no hi ha dones, no? Vull dir, és estrany que algú pensés que tu i jo, xiques...
Algun dia podríem allò...
Algun dia podríem fer una Capella Sixtina...
Amb la manicura.
Amb la manicura, la Rosalia, sí.
Ja ho diu aquesta cançó, que em posi irascible quan penso en tot això, perquè m'imagino amb les ungles rascant la parella de la Capella Sixtina per dir per què no l'he feta jo, Antònia.
Clar, és que és molt senzill, Montse. Com digue'm. Havien de fer art les dones si no es podien formar ni com artistes, ni com artesanes, ni accedir als cercles artístics, ni al mercat de l'art, i a sobre havien de cuidar tota la família.
A veure, tu ho estàs donant per fet, però és per què no podien anar a les escoles d'art i tot això?
Clar,
perquè...
aquesta és una altra.
Quina és la primera dona que arriba a la universitat?
Doncs mira, és una xica del Camp de Tarragona. Això em sento molt orgullosa. Sí,
sí, perquè no ho hem dit, que és de l'Espluga de Francolí, que ja veureu que hi ha moments que de la seva glotis meravellosa surt el xipella.
Sí, soc d'entre Blancafort i l'Espluga, que parlem coses estranyes, però me'n sento molt orgullosa. Total, que del Camp de Tarragona va ser la primera dona universitària de Vilaseca. Era una xica que es deia Maria Elena Maceres i l'any 1872 va aconseguir un permís del rei per matricular-se a la Facultat de Medicina de la UB, però era una cosa una mica especialeta.
Sí. I devia ser de casa bona.
Era de casa bien, que es deia abans, correcte. El permís real i més o menys igualitari per totes les dones no arriba fins l'any 1910. Fa res, res de res.
O sigui, que si Picasso, per exemple, hagués tingut una germana, s'hagués quedat a les portes o fregant l'escala de la universitat, no?
Total i absolutament. No hagués pogut entrar a les acadèmies on va estudiar Picasso. Per tant, encara que hagués tingut molt talent la germaneta de Picasso, màxim de talent, no l'haguessin deixat entrar a l'acadèmia, segurament li haguessin buscat un xic per casar-se i hauria d'haver cuidat la família, la padrina,
però, escolta,
les gallines...
No sempre és per les cures, no sempre és perquè es queden a casa. A vegades és perquè... Si ets dona, ho dèiem al principi del programa, estàs una mica del terrat, no?
Correcte, et poden dir boja amb bastanta facilitat. Això li va passar a una de les nòvies de Dora Maar, que en va tenir per avorrir. Doncs, una de les nòvies de Picasso, que es deia Dora Maar. Va tenir moltes nòvies i en bastantes...
Era un artista, per de nòvia de Picasso.
Correcte. Perquè... Sí, sí, va, era una fotògrafa...
En aquest programa no podem dir la nòvia de Picasso.
No, sí, fas molt bé de dir-m'ho. És més, si mai aneu al Museu Reina Sofia... Davant del Guernica, doneu-li una estoneta a l'esquena i mireu les fotos que hi ha al Guernica, perquè les va fer ella. I, bueno, pues a la pobra li van penjar l'etiqueta de boja i li va quedar per sempre, però no només ella, Hi ha un altre surrealista de l'època que es deia Leonora Carrington, que li va passar el mateix.
I n'hi ha moltes de boges, n'hi ha hagut moltes.
I una que m'encanta màxim, que algun dia en parlarem, que és la nostra amiga... Britney Spears.
Com a artista conceptual?
Correcte.
Molt bé. I si no estem boges... també em deies que a vegades som unes aprofitades, no?
Sí, sí, sí. Aquí també ve...
La teva teoria?
Sí, que abans vam parlar de la nostra amiga Gala Dalí. Ella actuava una mica com de mànager perquè, diguéssim, que no estava, diguéssim, per la labor. Ell, el senyor Dalí, pintava, feia molta feina, però no estava per la labor del business. Llavors, això qui ho feia? La senyora Gala. Què li hem dit, què li deien i què li direm injustament? Passatera.
Passatera o la culpa de todo la tiene Yoko Ono. I get lost in my thoughts and for hours of time and it's making me feel like I am not so... Però perquè veieu que l'Anna Maria Endevert no només ens parla de la selectivitat com si fos jove i coses d'aquestes, també ens vols portar als museus per veure que tot això que ens has explicat ara també ho podem tocar, no?, una miqueta.
Sí, perquè no és tan dramàtic com que no hi ha hagut grans dones artistes. No és veritat, el que passa és que les hem de buscar i ara ja als museus ens estem posant les piles perquè ho hem fet malament, però ara ho comencem a fer bé. Llavors, museu de referència, com a bones catalanes que som.
Clar que sí.
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hi ha una expo xulíssima.
Ai, sí.
Que es diu La Maquillada. A més, el títol trobo que està ben trobat i és una expo molt bèstia.
Com es diu?
La Maquillada.
La Maquillada.
Sí, perquè sí, està dins l'òrbita del surrealisme. Automatisme, dos senyores meravelloses, Josefa Tolrà, Maig Gil, senyores que pintaven amb els ulls oberts i tancats, digue'm tu si això tu ja ho podríem fer, ja t'ho dic ara, no, això és saviesa suprema.
De fet, el Brossa era superfan de la Josefa Tolrà, que era una senyora que parlava amb els esperits, que se li va morir el fill, i jo ho diré aquí a la ràdio. Jo crec que Brossa li va robar pràcticament tot.
Bam.
O sigui, tot el seu ideari, tota la seva manera de fer. Era una senyora meravellosa i li deien la padrina de Cabrils, perquè era una senyora allò que anava amb un mocadoret al cap, com aquell qui no vol la cosa, i era una meravella.
Les senyores feien espiritisme i la gent els deia que estaven boges, però després això ho van fer els surrealistes i fixa't, art.
Però escolta, aquesta senyora, la Josefa Tolrà, no només està al MNAC, que també la tenim a França, al Centre d'Art Pompidou, vull dir que ves-li un pa calent darrere, que diu una casa
Correcte.
Anna Maria Endevert, jo a tu et faria un monument.
Moltes gràcies, jo a tu també, per convidar-me.
Per què no tornes a venir la setmana que ve?
M'ho pensaré, perquè clar, des de la Conca de Barberà hi ha un caminet, però bueno, m'ho pensaré.
Escolta, vine amb el roquet. Català. Dos quarts, res, 30 segons perquè acabi aquest programa, aquesta bogeria de programa que fem cada dia amb la il·lusió de que hi ha oients a l'altra banda i que ens ho expliquen Judit Pastor, Anna Escura, Sam Maceda, Domènec Sobirà, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, a vegades equivocant-se, Montse Virgili. Us estimo. Bona nit.